en picos gripales, en picos respiratorios en invierno, y que está cerrada con 35 cames. O sea, eso como medida coyuntural és urgent.
Amb aquesta informació hem arribat a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 11 d'agost, i avui començarem el programa parlant del port de Formentera i també de l'empresa que ha guanyat el concurs per gestionar aquesta infraestructura durant els pròxims 16 anys. Parlarem amb el director de Marina La Savina, amb en Pepe Rosselló Tur, i més tard us oferirem un programa doble de cinema amb el periodista i cinèfil David Ventura. Ja sabeu, repassarem les estrenes de cinema, les projeccions de cinema a la fresca, i també jo crec que tindré temps per alguna escena postcrèdits. I com sempre, a l'agost tenim alguna assignatura pendent i toca fer classes de repàs. Ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez, amb tots els deures fets. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, sorprenentment, comencem la repassada a l'actualitat parlant de l'eclipsi solar, que podrem veure demà, perquè entre les mesures que es prendran els diferents municipis de Sant Antoni, els serveis d'emergència tancaran les principals carreteres d'accés a la badia i les platges del poble.
Sí, per garantir la seguretat de turistes i residents, el millor és deixar el cotxe i anar caminant. Des de l'Ajuntament també adverteixen que durant unes hores la circulació per Sant Antoni pot veure's complicada i trobar-hi aparcament pot ser pràcticament impossible, ja que és un dels principals punts de l'illa per observar l'eclipsi. El tancament d'alguns carrers preocupa i no agrada als vecins. Els més afortunats ho veuran des de casa. Sentim alguns d'ells.
No poden tancar els camins. Jo estic completament en contra. Una família que té de passar i té d'anar a casa seva no es pot trobar tancada i no poder passar.
La gente lo se va de las manos todo. Todo ya hoy en día.
Io fortunatamente vivo in una collina e lo voglio avere del techo della terrazza di mia casa.
Perché tancarà molt i molt pronto, nosaltres intentarem anar molt pronto i així sí que pot ser que agafem lloc.
S'espera una gran afluència de persones tant a terra com a la mà, ho explica el bussejador Adrián Juan.
Bastante saturado e incluso las zonas por tierra, el famoso escaló de Esmoro, todo eso va a estar... Discoteca, macrodiscoteca, però en la naturalesa.
El dispositiu de seguretat establert preveu la possibilitat d'aplicar restriccions o desviaments a diferents punts del municipi.
I a Formentera, la zona del Cap de Barberia, l'accés estarà restringit i només hi podran entrar les persones que puguin acreditar que han d'accedir a casa seva.
Sí, ho podran demostrar amb documents com el DNI, el padró, rebuts o contractes. Per assistir a l'observació de l'eclipsi, l'accés serà exclusivament amb autobusos llançadora des de Sant Francesc. La tornada començarà a partir de les 9:30.
I seguim amb assumptes relacionats amb l'eclipsi, perquè a Eivissa ja no queda cap embarcació disponible per llogar demà. El sector nàutic d'aquí d'Eivissa fa temps que ha penjat el cartell de complet, i des d'Eivissa Preservation Fund alerten que els danys que poden ocasionar fondejos descontrolats sobre la Posidònia poden ser enormes.
Si serà un vespre en què quedaran ben poques barques als ports eivissencs, la lluna taparà el sol a l'hora del sol post, és a dir, a molt poca altura, i sortir a la mà assegura una vista neta sobre l'horitzó. El xàrter nàutic ja té jugat des de fa dies pràcticament tot el que pugui surar, i algunes empreses hi aplicaran preus especials, encara que la majoria només hi afegiran el que s'allargui la sortida. Escoltant Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica de PIMEF.
Nosaltres, per exemple, no ho hem fet. Sí que en alguns casos hem posat un suplement, donat que el barco arribarà molt més tard.
També les festes en embarcacions, les party boats, esperen fer caixa amb sortides especials, com tothom navegarà cap al ponent de l'illa amb una allau de centenars de barques que el govern vol intentar minvar amb unes recomanacions.
que intentem que la gent no s'acumuli a certs llocs. La posta de sol, l'eclipse i es vedrà és el més atractiu, el qual entenem que allí serà on més gent s'ajuntarà.
Des d'Ibiza Preservation Fund es demana que es tingui cura de l'entorn durant l'eclipsi. Sentim la seva coordinadora, Elisa Langley.
Sense deixar petjada. És a dir, recullo tots els residus que pugueu fer o que estiguin a la vostra abast. No faceu mal a fauna i flora que estigui al vostre voltant.
Per prevenir cap risc, el govern recorda que s'ha de respectar la cabuda dels vaixells. Sempre hi ha d'haver algú al timó, sobretot quan es faci fosc del tot i està prohibit llençar bengales per diversió.
I canviem ara totalment d'assumpte i acabem la repassada a l'actualitat parlant de successos neves perquè la Policia Nacional ha detectat un increment dels casos de sextorsió a Eivissa, un tipus de xantatge amb fotos compromeses. En un sol dia han arribat a rebre fins a 4 denúncies de menors víctimes d'aquest tipus de delicte.
Sí, a la resta de les Balears els casos també han augmentat o han fet un 19%. Ho explica el cap del grup de delictes tecnològics, Francisco Javier Fernández.
Un repunte que és normal en època estival perquè se hace más uso de las redes sociales por parte de los jóvenes o por cualquier parte de usuario y ya las organizaciones criminales lo tienen detectado i s'incrementen aquest tipus de hechos delictivos.
Déu-n'hi-do, i don molt atents si rebeu aquest tipus d'amenaces. Nieves, moltíssimes gràcies.
I després.
Després t'escoltarem. Jo crec que a les classes de repàs,
sí.
Ja veurem. Moltíssimes gràcies, companya.
De res.
Fins després. Són les 12:10 i nosaltres ara avui, per començar el programa amb un, anem cap a Formentera. I és que avui volem parlar del port de la Savina i ho feim perquè fa tot just uns 10 dies que vam conèixer que Port Med Formentera ha estat l'empresa que ha aconseguit en concurs públic fer-se càrrec de la gestió de la marina esportiva de la Savina. Durant els pròxims 16 anys s'encarregarà de modernitzar, gestionar i explotar aquesta concessió. I per parlar d'aquest nou projecte i fer-ho amb més detall, avui podem parlar amb en Pepe Rosselló Tur, que és el director de Marina La Savina, que és l'empresa que s'encarregarà de fer aquesta gestió. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com definiria aquests pròxims 16 anys que encara ara el port de Formentera, el port de la Savina?
Pues estamos efectivamente ante un hito relevante para el puerto de la Savina, sin duda, y también para la isla. La Savina es el punto de llegada de quienes nos visitan. La isla vive eminentemente de la industria del turismo y el reto que tenemos por delante es de conseguir un puerto, pues, que sea eminentemente turístico en la temporada, desde luego, que sea acogedor, abierto, agradable, que quien nos visita tenga una grata experiencia cuando llega a la isla y cuando se marcha, y que encuentre en definitiva un espacio no solo de paso, sino que sea también de paseo, que sea atractivo y pueda disfrutar del nuevo entorno que pretendemos para el puerto. Bueno, que no sea, yo diría que no solo sea un punto de paso, de entrada y salida y de ocio en esos momentos, sino la ilusión sería conseguir que fuera también atractivo, un punto de atracción cualquier día de la estancia de un turista en la isla, que pueda decir que pasamos un día en el puerto porque es agradable, porque es bonito, porque hay una buena gastronomía o podemos ir de tiendas.
Exacte. Per tant, per aconseguir tot això, m'imagino que serà clau la inversió, no? Que suposarà, a més, si no estic equivocada, corregeix-me si no és així, uns 16 milions d'euros d'inversió, veritat?
Sí, és el que tenemos comprometido. En definitiva, esta inyección económica para los próximos 16 años lo que pretende es poder hacer esa transformación que nuestras administraciones han, después de estudios diversos y consultas variadas a la comunidad portuaria, pues ha entendido que era lo más necesario y lo más y funcionalmente lo más correcto para el puerto. Ello requiere una inyección económica muy importante y de lo que se trata, bueno, nosotros como gestores y es verdad que conocedores después de bastantes años de explotación de marinas aquí en Formentera, creemos y nuestro reto es que haya una propuesta, y lo será, solvente y viable para i més poden materialitzar aquesta inversió.
Exacte. Una inversió que recull o té previst, per exemple, la construcció d'un nou edifici, un aparcament subterrani de 90 places i també fer-ho amb l'ús de materials que siguin sostenibles en microesculls, també en els murs d'amarrament i punts de càrrega per vehicles de mobilitat personal i turismes elèctrics. És així?
Tal cual está señalando, por un lado, lo que se refiere al espacio de tierra, el proyecto principal más relevante es un nuevo edificio que albergará un parking subterráneo para 90 plazas, muy necesario para la movilidad y la accesibilidad del puerto. En ese mismo edificio, que se ubica en la antigua cofradía de pescadores y donde actualmente se ubican las oficinas actuales de la autoridad portuaria, cuenta también con una planta baja, una planta primera, para locales comerciales. Se hace una remodelación de todo lo que es un esponjamiento de la zona de las edificaciones que hoy constituyen Marina La Sabina, de manera que intentamos revitalizar y darle valor al paseo, al espacio que conocemos como la calle Vapor Manolito. Esta sin duda será una puerta nueva de entrada al paseo del puerto y creo que dará, el proyecto es pues zona verde, jardinada, nuevo mobiliario urbano, zonas de sombra, nuevos locales comerciales, en fin, que sea en definitiva un puerto atractivo y bonito para quienes lo visitan.
Exacte, per la gent que ens visita, com dèiem, que no sigui només la porta d'entrada i sortida de l'illa, sinó que també sigui un espai on poder passar una estona i passar-ho bé, no?, amb l'oferta. Clar, ara parlàvem de la inversió i una de les primeres notícies que vam conèixer, una vegada es va fer públic el projecte guanyador, que era el de PortNet Formentera, era que abaixaríeu els preus dels amarraments del port de la Sabina i no sé si també d'aquests locals comercials dels que parlaven, una mica aquesta inversió, com després es gestionarà amb els amarristes i amb la gent que tingui negocis al port de la Sabina?
Pues sí, después de un largo periodo de reflexión que ha hecho la administración conjuntamente con los usuarios del puerto y con las administraciones locales, un punto de importante sensibilidad era el que el puerto sea accesible también económicamente. Creo que finalmente, definitivamente la administración ha sido sensible a este hecho. Y creo que vamos a encontrarnos con una situación económica de relación, tanto para los amarristas como para los usuarios de locales, que en definitiva van a permitir, con esa inyección económica, con esa inversión general que tiene que hacer la concesionaria o la nueva explotadora por esos 16 años, encontrar un espacio donde, entre comillas, todos cabemos, donde tanto los residentes como quienes nos visitan, como los actores económicos del puerto, locales, comerciales y también las náuticas de recreo y deportivas que se dedican al charter, encuentren un espacio con futuro donde puedan hacer previsión y de futuro en sus negocios.
Clar, aquest punt dels preus era especialment sensible, no? Perquè crec que Formentera és l'únic port de les illes que està gestionat per una única empresa i clar, podríeu posar els preus una mica que us semblessin bé, no? Però crec que en aquest punt, per part de l'autoritat portuària, també s'ha estat sensible, no?
Era uno de los puntos que estaban encima de la mesa como posibles conflictivos del proyecto que había, de la unificación de marinas, la posible situación de único explotador. Este tema lo ha madurado y estudiado en profundidad en la administración, en la autoridad portuaria, para establecer mecanismos que esta circunstancia no se produzca. Sin duda, el resultado de este planteamiento es una contención de precios y unas, como siempre ha habido en los puertos en la práctica, una contención de tarifas máximas que habrá que, lógicamente, respetar, faltaría más.
I ara que hem parlat de totes aquestes inversions, d'aquests 16 milions d'euros que teniu per executar, dels preus, quan podrien començar aquestes obres? Quins són els terminis amb els que esteu treballant?
Pues estamos en una situación muy primaria. Acabamos de conocer la resolución del Consejo de Administración, donde ha quedado elegida nuestra propuesta como quizá la más ventajosa, la más oportuna para la transformación que requiere el puerto. Ahora comenzamos una etapa de trabajo conjunto con la autoridad portuaria para estudiar cómo programamos y planificamos esta nueva fase, la época de transición que tiene que tener el puerto hasta que consigamos haber materializado todo el conjunto de inversiones, la transformación tanto en el espejo de agua como en tierra que requiere o se ha planteado para el puerto. Uh-huh. Es quizá un poco prematuro, hay que pensar que ahora hay que sacar los proyectos ejecutivos, uh-huh. Tramitarlos y una vez que dispongamos de licencia pues poder empezar a ejecutar obra.
Exacte, i si tot anés bé, quins terminis podríem estar treballant, sent optimistes?
Pues a mí se me escapa un poco, es difícil darle con precisión un apunte. Si me pide opinión, yo pienso que 1 o 2 años nos pueden pasar hasta que veamos de verdad materializado alguna inversión relevante, digámoslo así.
Algunas de aquestas.
El puerto, lo que es el espejo de agua, pues no lo hemos comentado, pero el objeto final también en lo que es la parte de náutica de la marina, de la lo que es la atención a la embarcación que nos visita, la intención, el objetivo es que el puerto también es atractivo, que se dé una, se preste una buena calidad de servicio, que sea un punto de llamada y de referencia de los puertos de nuestro entorno, de manera que esa afluencia de embarcaciones que nos vienen muchas veces desde Ibiza, la isla vecina, incluso de la península, y pasan varios días fondeados en nuestro litoral, pues el puerto sea también, el puerto de Formentera de la Sabina sea un punto de reclamo y de atracción para que puedan pasar algún día con nosotros.
Idò, li volíem agrair moltíssim a Pepe Rosselló, el director de Marina La Sabina, el responsable de Portnet Formentera, guanyadors d'aquest concurs de l'autoritat portuària per la gestió del port de La Sabina durant els pròxims 16 anys. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera.
Muchas gracias a todos ustedes. Quería yo solo añadir un apunte y es si hablo de que el puerto es eminentemente turístico, otros objetivos y planteamientos que ha hecho la mesa es que el residente de Formentera encuentre también, desde luego en invierno, otro punto de referencia, que vuelva a mirar al mar, que tenga la posibilidad de acceder y tenga una salida al mar como había tenido siempre y que no sea la economía o la falta de espacio la que le penalice.
I doncs molt important fer aquest apunt. Moltíssimes gràcies.
A ustedes. Encantado. Bon dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat perquè després tenim cinema i hem de fer classes de repàs aquí a IB3 Ràdio, però serà d'aquí un minutet. Tornem ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Programa doble.
No sé si seguim, ja tenim aquí el periodista i cinèfil fan de les crispetes, David Ventura, molt bon dia.
Hola, què tal?
Primera pregunta.
Sí.
Sí, fan de les crispetes, crispetes sí, crispetes no?
No, fan de les crispetes, però no per la cosa aquesta cinèfila de fan remor i em molesten, sinó perquè pens que és un producte, la crispeta, que quan està tíbia entra bé, però a la que perd temperatura i es refreda no valen per res.
Això és com
és menjar por expand. Aleshores, no som fan de les crispetes, però per un criteri gastronòmic.
Gastronòmic purament.
Clar,
i d'excel·lència, sempre buscant l'excel·lència gastronòmica.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Idò, mira, jo ja me n'havia fet aquí unes quantes. Així, al migdia, unes crispetes, per què no?
Sí, per què no? Per què no? Clar.
Idò, jo ja les he fet i estic aquí preparada per aquest programa doble o triple, veig, eh? Perquè avui ja en tenim un munt.
Aquí tenim un munt, tenim moltes coses. Aleshores, farem el programa primer la sessió d'actualitat.
Perfecte.
I després la cosa que jo s'han passat pel cap i aire.
Queda aquí el nom de la secció, del programa doble.
D'aquí el nom de la secció. El que passa és aquí, clar, és que hi ha moltes coses perquè sí. Hi ha el cinema a la fresca estiuent que dona molt de sí.
Home, i tant, que ens encanta.
Aleshores, si et pareix, anem fent feina i per l'estrena de la setmana, que és la comèdia espanyola El último mono, dirigida per Joaquín Mazón, protagonitzada per Susana Baitúa, Juan Dávila i escrita per una parella clàssica dels guionistes de la comèdia espanyola, com són Joaquín Oristrell i Yolanda García Serrano. Passem al tràiler, tampoc fa falta escoltar-lo sencer. Eh?
Vale.
Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es...
¿El pene?
No, el pene no, el cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin de semana.
Mira, vale, quina ja veiem la premissa, sí, no?, d'aquesta sí. Pel·lícula. Per tant, de la setmana passada que parlàvem d'Obsessió, la toxicitat passava en això, eh?
A veure, sí, toxicitat. En principi és com una comèdia romàntica.
En principi és com una comèdia romàntica.
Sí, agafa el tòpic de sempre, sí. Que és agafar dues persones molt oposades, que en principi no tenen res a veure i que inevitablement s'enamoren. És a dir, és com la Fira de mi niña, per així dir-ho, no?
Sí.
En aquest cas és un youtuber masclista i per d'altra banda, un monologuista feminista. Aleshores, és agafar un poc el de sempre. Agafem dues persones molt diferents, que s'han d'odiar i a les primeres escenes es diuen de tot, però finalment l'amor triomfa.
Exacte.
Com sempre. És a dir, ja t'acab de fer spoiler,
sí, però és que
és tan previsible que ja està.
No crec que la gent vagi a veure aquesta pel·lícula esperant aquest gir de guió just al final, no? Ja se sap, no? Ja acaben junts.
És un argument que s'ha repetit 20.000 vegades, però ara una mica actualitzat amb la cosa aquesta dels youtubers criptobros i el feminisme. No l'he vista, tampoc la penso veure, ja t'ho he dit jo. Aleshores, he estat mirant un poc les crítiques. S'ha dit que en general les crítiques són molt negatives. He llegit, per exemple, Aberración incapaz de hacer gracia.
Déu-n'hi-do.
Absoluto desastre cinematográfico que naufraga en un intento de hacer comedia a costa de la polarización. Patriarcado como puedas, que és una cosa que han bé. I s'ha dit que l'única crítica positiva és la dels fotogrames, que no té gaire mèrit, perquè el fotogrames li dona ok a tot. És a dir, el fotogrames és una pel·lícula dolenta,
també.
I posa 3 estrelles sobre 5.
Déu-n'hi-do.
I li dona una crítica que jo crec que és quasi com... És que, esclar, si no pots dir res més bo. Ideal per a reir-se, passar-lo bien i olvidar-se un rato de los problemas.
Sí, típica pel·lícula així d'estiu que et poses una mica, que te la posaries a la tele.
Clar.
Parlàvem la setmana passada. Aquesta s'ha d'anar a veure al cinema. Aquesta potser dissabte a la tarda, no?
L'única cosa és que, ja t'he dit, que els multicines tenen un bon aire condicionat i pots anar-hi com a refugi climàtic.
I per riure però, una estona, sí. Passar-ho bé i oblidar-te de que a fora fa calor.
Efectivament. Jo em recordo quan fan fora un entrenador de futbol i diuen, era bona persona. És a dir, si l'únic que pots dir d'un entrenador de futbol és que era bona persona, bé, ideal per a reir-se i passar un rato.
Exacte.
Sí, evidentment, l'horeta i mitja passa volant. Exacte. Passa volant o no.
O no, ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Ens ho podeu dir per Instagram, eh?
Fantàsticament. Hi ha altres pel·lis, el Regio Continua Spider-Man, Brand New Day, que també al Multicines, on també podem trobar altres pel·lícules molt familiars, l'Odissea continua,
molt familiar.
I també La Patrulla Canina, Minions and Monsters i Baiana, que molt és pels més petits.
Exacte.
I, mentrestant, hi ha 3 meravelles que jo us vull recomanar i que estan al cinema La Fresca de Formentera, que realment no sé qui són els encarregats de fer la programació, però tenen un criteri magnífic.
Idò, enhorabona, una altra excusa per anar a Formentera.
Efectivament. Idò, mira, avui dimarts, a les 10 de la nit, al Jardí de les Caseres de Sant Francesc, Flow, un mundo que salvar.
Ai, que bona.
Ai, sí, eh?
Sí.
Una pel·lícula de Pixar protagonitzada per un gatete. Si us agraden els gatetes, teniu pel·lícula, perquè és una meravella absoluta. A part, apareix una pel·li de Ghibli,
sí.
I a part que no parlen, és a dir, que fan miolen i els cans borden, però en canvi, bueno, transmeten... És una preciositat.
Sí.
Transmeten moltes emocions, tan amores d'ells,
sí.
De seguida.
A més, crec que va rebre una nominació als Oscars.
Sí, efectivament. Això va ser dimarts. Això serà avui dimarts.
Avui.
Dijous, a la plaça de l'Església de Sant Ferran, un clàssic, Alguien voló sobre el nido del cuco, Què podem dir d'aquesta meravella de Milos Forman de l'any 75, que protagonitzada per Jack Nicholson, sobre una novel·la de Ken Kesey, que criticava les institucions psiquiàtriques nord-americanes i l'ús de la psiquiatria, sobretot de les lobotomies, bueno, de les descàrregues elèctriques, per aniquilar el pensament dissident. D'aquesta pel·lícula, que és una meravella absoluta, hi han dues coses que m'agraden molt, que és l'homenatge que li van fer al Simpson en una ocasió, en un capítol sencer, sí. I després també que en aquella època, fa molts anys, hi havia un acudit que es deia Se levanta el telón, no? Aquells acudits molt vells, no? De la Se levanta el telón, i apareix que li fan un joc de màgia a un extraterrestre i després a l'extraterrestre bufa, no? I deia títol de la pel·lícula i deia Alien sopló sorprendido del truco, ho diga, aleshores...
No! Val, molt bé. Això és dijous a les 10 a la plaça de l'Església de Sant Ferran.
A veure, dijous a les 10 no sortiré jo explicant acudits, sortirà la pel·lícula del 75, que és una absoluta meravella i que és, a més és molt entretinguda i té moments molt divertits.
Gairebé tant com aquest acudit, sí, que acabes d'explicar.
Sí, i després també et preguntes qui està més boig, qui està dins, sí, o qui està fora. Hi ha un moment que surten ells, els bojos, entre cometes, s'escapen i fan com una mena excursió al món exterior i veuen a la gent pel carrer i diuen, ostres, aquesta és la normalitat, no? Aquesta és la gent que en principi carbura, aquesta és la gent normativa. Imagina't com està la cosa.
Com està el tema i com estava i com estem.
Efectivament. I divendres a les 10 de la nit a la Casa del Poble de la Mola, una pel·lícula que es diu Gran Tour, del portuguès Miguel Gómez. S'ha de dir que jo no sabia aquest home ni que existia, no l'he vista.
Jo tampoc.
He indagat un poquiu i crec que pot ser una oportunitat magnífica per descobrir a un autor i una proposta molt esbojarrada i molt personal. És una coproducció en Birmània, està feta d'una parella que són com funcionaris a l'Imperi Britànic, el 1918, que el dia que s'han de casar, ell, posseït per un atac de melancolia, bueno, és portuguès, és una persona trista.
Clar.
Aleshores, abandona la que ha de ser la seva esposa i es perd i comença a caminar en direcció a la selva.
Núvia a la fuga,
Núvia a la fuga. Aleshores, la núvia el persegueix, no? Intenta trobar-lo...
Obsession.
Al mig d'una selva procelosa, no? S'ha de dir, com a dada...
Important.
És molt important que el guionista diu...
No pot ni dir-ho. No.
És que el guionista es diu Telmo Churro. Aleshores, per mi és una dada important. Per jo, si un guionista es diu Telmo Churro...
Tu ja has de veure aquesta pel·lícula,
no? Jo penso que aquesta pel·lícula ha de ser interessant.
I divendres a les 10 a la Casa del Poble de la Mola, Gran Tour.
Efectivament.
Amb Telmo Churro.
Per Miguel Gómez i Telmo Churro.
Meravellós. Programa doble.
Aquest programa doble. I ara aquesta és l'actualitat, evidentment, una actualitat que ens arrabassa, no?
Sí.
Que ens passa com un tren de mercaderies per sobre nostre. Però ara és el moment d'aturar-nos i recuperar un clàssic que no ha vist ningú, bueno, sí, l'he vist jo,
i algú més
l'haurà vist.
Potser en Raúl Medrano.
Potser en Raúl Medrano, que és una pel·lícula que es diu Messiah of Evil.
Not far from here is a small town on the coast. But what happened there, what they did to me, what they're doing now,
they're waiting. They're waiting for you.
Per favor, quina por.
Sí,
David, per favor, en aquesta hora, quin mal rotllo. O sigui, és de dia. O sigui, tot bé i això em fa entrar un mal rotllo.
És que és del que es tracta. És que és una pel·li que és una bomba atòmica de mal rotllo, però que està molt ben feta. Una pel·li de zombis que és meravellosa. Una dona, no només per com està explicada estèticament, el muntatge, la història, les interpretacions. És una pel·lícula increïble. Una dona arriba a un poble de costa cercant el seu pare, que li enviava unes cartes molt estranyes i molt misterioses, dient-li que estava a punt de morir, que havia com una amenaça que l'envoltava, que el sotjava.
Però no li deia què era.
No
exactament.
Li deia què era.
Era tot una mica així obert, no?
Aleshores, ella va allà i es troba que el seu pare està desaparegut. Però que la casa del seu pare és una casa perquè el seu pare era com pintor i té totes les parets a l'interior pintades amb uns murals com psicodèlics, increïbles. La casa per dins és com una, com una obra d'art, no? Tot pintat fins a dalt, amb uns colors molt cridaners. O sigui, tot és una pel·lícula molt psicodèlica, amb uns colors ultrasaturats, d'aquests que fan mal a la retina. I de sobte, dins de la seva casa, entren tres persones, dos atlotes i un home, que són com hippies, no? que fan com trios, no? I s'instal·len a casa del seu pare, diuen que el coneixen, I comença aquí la història, no? Ella intenta esbrinar què ha passat amb el seu pare, hi ha gent del poble que li diu que vigili, que aquí passarà alguna cosa, el poble a la nit queda com desert, i ella a poc s'anirà donant, primer que hi ha unes criatures al mar, i després que...
Al mar.
I que hi ha com la gent està zombificada, per així dir-ho, no?
D'acord.
Vull dir, que hi ha zombis per allà. Aleshores, hi ha les set pieces, o sigui, els moments en què hi ha una mort, estan fetes amb una mà mestra, hi ha una escena d'una persecució en un supermercat, que no pots, o sigui, estàs amb les ungles allà a la taula passant-ho malament. I després hi ha un altre, un homenatge als ocells de Hitchcock, on una jove està veient una pel·lícula, està sola mirant una pel·lícula al cine.
Molt malament.
I de sobte comença a omplir-se la sala de gent. I ella no es dona compte. I finalment es gira i veu tota aquella gent que s'havia plegat allà sense donar-se compte i comença a pensar, ai. És una escena que està feta amb un pols, amb una calma, sense música, és només... Brutal,
al·lucinant, és la paraula.
Al·lucinant.
Per tant...
I el que és increïble és que els directors són una parella que són Gloria Katz i Willard Huyck, que és l'única pel·lícula que van fer. Que és una cosa que em mola molt, que és aquest subgènere, que és directors que només han fet una pel·lícula.
Val.
I, esclar, a ells els va anar molt bé la vida...
Amb aquesta pel·lícula,
No, amb aquesta pel·lícula no. Aquesta pel·lícula és una catàstrofe.
Val.
Perquè la van començar a rodar al 71, se'ls van acabar els sous, el muntatge el van fer al 73 i no el van poder estrenar fins al 75.
Déu-n'hi-do.
I després, senzillament, no la va veure ningú i va desaparèixer. Ara es pot veure a YouTube i a OK.ru també es pot veure.
També, que ja ens vam registrar la setmana passada a casa, ja estem registrats perquè veig que serà la font d'informació de la secció. No?
Efectivament.
Perfecte.
S'ha de dir que aquesta pel·lícula, Katz i Huyck, és curiós perquè és una pel·lícula de molta por, molt experimental, però que es pot veure amb molt de plaer, no suposa un gran esforç, però té contínuament imatges esborronadores i moviments i plantejaments a càmera magnífics, molt agosarats, però ells després es van guanyar la vida fent cine comercial, eren col·legues amb George Lucas perquè van estudiar junts cinema,
I
són els guionistes d'Indiana Jones, i van fer una pel·lícula que es deia Howard, un nuevo héroe, que és una de les pel·lis més absurdes a la dècada dels 80, on un ànec que feia com de superheroi. S'ha de dir també que aquesta pel·lícula està basada en l'horror de Innsmouth, de Lovecraft, que és una persona de ciutat, arriba en un poble de costa, i en aquest poble la gent té costums molt estranyes.
Ja ens passa això, la gent.
I és una cosa, és un tema molt recurrent a finals dels 60 i durant la dècada dels 70. Que jo això ho vinculo, tinc una... La meva idea és una vinculació amb les eleccions, sobretot les eleccions del 68 i sobretot del 72 als Estats Units, on amb l'època del hippisme es pensaven que hi hauria com un gir, no?, com un gir progressista i d'esquerres als Estats Units, però en canvi va guanyar Nixon, no?, va guanyar Nixon en dues ocasions, i és que es deia que, bueno, els hippies en el fons eren una minoria urbana, però que el país, el rerepaís, sobretot les zones rurals conservadores, eren, en el fons, eren majoria. Aleshores, aquesta... Per una banda, hi havia els hippies que adoraven el camp i volien el retorn a la natura, però per l'altra també hi havia aquells que miraven les zones rurals amb desconfiança, no? On estaven els rednecks. És una cosa que es veu molt bé a l'última escena d'Easy Rider, on els protagonistes són assassinats per dos rednecks, dos així, que veuen, hippies escarosos, bumba, i li tiren dos tiros i s'acaba la pel·lícula. Es veu això en pel·lícules com La matanza de Texas. Hi ha també una altra, El hombre de mimbre, clàssica de l'any 73, i també es veu en certa mesura aquí, d'unes persones joves que arriben a un poble molt estrany, on passen coses increïbles, i que hi ha com una amenaça a l'ombra.
M'encanta, idò, aquesta l'haurem de veure, Messiah of Evil, una pel·lícula de 1973, que és el nostre programa doble d'aquesta setmana. David Ventura, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer i una alegria, com sempre.
Fins la setmana que ve.
Clar que sí, adeu.
What happened 100 years ago is happening again. They'll take you one by one.
Classes de repàs.
12 i 38 minuts i dos, seguim en aquest programa, aquest 11 d'agost. Ja sabeu que és mes d'agost, si us ha quedat alguna assignatura pendent, us tocarà fer classes de repàs per poder recuperar aquesta assignatura. El que fem nosaltres durant aquest mes d'agost és recuperar algun dels continguts que hem emès durant la temporada regular. Avui ens hem de remuntar al dia 17 de juny. No fa tant que vam donar aquesta assignatura, quan faltaven pocs dies perquè finalitzés el procés de regularització de la situació legal de les persones migrants aquí a Espanya. Avui ens toca, per tant, repassar aquest contingut. És un reportatge de la nostra companya, de Nanibes García Galvez.
Per fer seguiment d'aquest procés, hem vingut avui fins a la plataforma sociosanitària Pitiusa per parlar amb el seu vicepresident, Vicent Torres Benet, perquè des de fa setmanes les persones migrants que estan tramitant aquesta regularització poden adreçar-se aquí per obtenir l'informe de vulnerabilitat. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Des de quan estàu tramitant els certificats de vulnerabilitat aquí a la plataforma sociosanitària i per què vareu decidir posar en marxa aquest servei?
Bé, nosaltres quan vàrem conèixer que es posava en marxa aquest procés, i de fet el vàrem conèixer perquè precisament aquí dins la plataforma tenim dues associacions de migrants. Una d'elles és de l'associació d'uruguaios, una altra és de argentins. Ells amb una primera iniciativa van portar aquí una persona que era coneixedora del procés, de totes les necessitats, es va fer una primera reunió amb persones que varen estar interessades, clar, i allí vàrem veure que hi hauria una necessitat molt important de col·laboració en aquest cas per ajudar en el que s'ha tramitat del procés. Entonces, la plataforma vàrem decidir des de la Junta Directiva de presentar la sol·licitud per adherir-nos en el procés com a entitat col·laboradora. Sí que és cert que nosaltres com a entitat col·laboradora se mos va reconèixer de fet enseguida i enseguida vàrem començar a fer certificats, únicament estem col·laborant en el procés d'emissió de certificat, no en el procés final de pujar la documentació a la plataforma, perquè això comporta un altre procés molt més complicat. Has de comptar amb persones que tal vegada que són més coneixedores dels processos en si i sobretot amb una sèrie d'assegurances de responsabilitat civil per si hi hagués algun problema. Hi ha alguna entitat a Eivissa que ho fa, com poden ser sindicats UGT i Comissió Obreres, però nosaltres vàrem decidir que si fèiem la part, diríem, de certificats de vulnerabilitat, perquè també érem coneixedors d'alguna problemàtica que s'estava donant en algunes institucions. Per exemple, algun ajuntament que si no estaves empadronat en aquell ajuntament no el volia emetre o no el podia emetre, coses així. Bueno, per tant, vàrem decidir presentar la sol·licitud, la vàrem presentar, en poc temps se mos va acreditar i vàrem començar. Resultat que és que a dia d'avui portem quasi al voltant de 1.000 certificats fets, certificats de persones que porten residint aquí temps, no només d'aquestes que han vengut uns mesos abans de que s'iniciés el procés, sinó ens trobem casos de gent que fa anys que estan visquent a Eivissa i en una situació bastant peculiar, perquè el fet de que no tenen autorització de treball suposa que no tenen un permís de treball en condicions. El certificat de vulnerabilitat ha de dir que no és imprescindible en el procés. Imprescindible sí que ho és, per exemple, certificat d'antecedents penals del país d'origen o un altre país en el qual haguen estat visquent o treballant, i sobretot també es poder acreditar la data que van arribar a Espanya. Que aquests dos són requisits indispensables. Els altres, com puguen ser certificat de vulnerabilitat, empadronament, altres cosetes així, ajuden en el procés, però no són imprescindibles.
I com funciona? Vull dir, qualsevol persona que té aquesta necessitat s'adreça aquí a la plataforma o de demanar cita una mica, però si algú ens està escoltant i té aquesta necessitat, què han de fer?
Bueno, nosaltres el que vàrem decidir va ser, sobretot per evitar, perquè estàvem coneguent problemes que hi havia a altres administracions, sobretot, i per evitar això, i evitar que es formessin coles. Tampoc, a veure, les nostres estructures, els que estan fent certificats de vulnerabilitat són voluntaris, vull dir, no és ni mancos personal de la plataforma, sinó són voluntaris. Per tant, per evitar això, varen posar un cartell a la porta dient, si estàs interessat en sol·licitar aquest certificat, fes-nos un mail en aquesta adreça o un WhatsApp. La veritat és que el WhatsApp ha funcionat molt bé, mos envien un WhatsApp dient que estan interessats en el certificat, els enviam un formulari que mos tenen que omplir per sol·licitar el certificat i després se'ls dona una cita en funció una miqueta de la disponibilitat dels voluntaris. Sí que és cert que diari estan atenguent un grossot bastant gran de persones. anat ja molt, anat baixant molt perquè ja estan acabant el procés, per dir-ho així, però sobretot les primeres setmanes vàrem tenir una demanda molt, molt grossa. De diferents col·lectius, perquè hem tingut gent de... A veure, s'ha repetit molt la tipologia de la persona, pues, país d'origen me refereix, però...
Perquè quin és aquest perfil?
A veure, el perfil sobretot és persona que ha arribat a Espanya, sobretot 2 anys, podem dir 2 anys, 1 any abans, països més, diríem que més hem tingut altres demanda, a ser Paraguai, Colòmbia, Senegal i Marroc, són els països més grans. Ara també s'ha obert la porta en el col·lectiu saharaui i en aquests darrers dies han fet una bona tanda de certificats d'aquest col·lectiu. Més perfil home és el que més s'adona, sobretot en països Senegal, Marroc, són perfil home, i sobretot persona que ha vengut en busca d'una vida millor, per dir-ho així. Ha deixat endarrere famílies. Rara és la persona que no te digui que té un fill o més d'un i que l'ha deixat amb altres familiars. Fins i tot jo en particular em vaig trobar un cas que em va arribar molt a l'alma, perquè era una parella que estaven els dos, en aquest cas, sol·licitant el certificat, tenien un infant de pocs anys i estaven pagant algú perquè els hi cuidés. Vull dir, quina és la necessitat realment de la persona perquè pugui arribar en aquest extrem? És a dir, són persones que realment venen a buscar una vida millor. Clar, el que passa que molts també demostren els problemes que s'han trobat quan han vengut aquí, perquè han vengut una mica enganyats, perquè ells es pensaven que arribarien aquí, trobarien feina. Clar, el primer problema és que si no tens permís de treball no tens una feina, un contracte de treball reglat, per tant, a vegades estàs treballant molt en precari. I sobretot el que més es detecta és el problema d'habitatge.
Perquè pel problema d'habitatge, per exemple, comencem per ahí. En quines situacions estan? Com estan vivint aquestes persones?
A veure, ens hem trobat tot tipus de situacions. Sí que és cert que hi ha hagut casos en els quals, per exemple, persones que venen aquí ja tenen un àmbit familiar establert aquí. I pot ser que estiguem visquent doncs, amb un parent, fins i tot amb alguns al·lots més joves o al·lotes que viuen a sus pares o germans o alguna cosa així, i són gent que potser ja tenen permís de treball i residència a Espanya. Per tant, ja tenen el que és una unitat familiar més estable. Amb tot i això, encara que aquesta sigui una unitat familiar més estable, sí que ens trobem el fet de compartir habitatge, que això genera tota una sèrie de problemes. Perquè encara que sigues la meva família o molt amics, sempre es creen conflictes. I s'hemos fet arribar, doncs, sobretot, a vegades comentaris que fan que veus que realment la situació, encara que tinguin un habitatge, per dir-ho així, estable, hi ha molta problemàtica. Una altra problemàtica que també tenen, que no els hi, segons on estan allotjats, no els deixen empadronar. Què vol dir això? Que no, des de IB Salut no se'ls dona la corresponent targeta de sanitària, i això comporta un altre problema, perquè alguns d'ells, per sort, no tenen cap problema de salut, però alguns tenen problema de salut com tenim tots. I ens hem trobat també amb algunes persones que ens han fet arribar situacions bastant complicades, des de persones que potser estan en un procés de càncer, tenen que seguir unes revisions, uns tractaments periòdics, i se'ls està negant perquè no tenen targeta sanitària. I si volen fer-ho, tenen que pagar. Però el problema està que no tenen recursos per pagar. Una persona un dia me comentava que bueno, li va entrar un dolor molt fort en el pit, doncs pensaven que era un atac al cor, que al final no va ser això, però clar, ara tenia una factura per pagar que no tenen recursos de pagar. I després un altre problema que ens hem trobat és el tema d'habitatge, són aquests que realment no tenen capacitat per pagar un habitatge i estan mal visquent. Però és que estan mal visquent des de compartir petits espais que hi viuen moltíssimes persones, que no tenen potser les condicions d'habitatge adequades, perquè estan parlant potser habitacions. Un home m'estava dient que estava visquent amb la seva dona i els seus fills a una espècie d'habitació que hi havia una terrassa fora d'un pis que per anar a la banya o a la cuina tenien que passar per fora, coses així. Un altre que a un estudi compartien 4 persones, és a dir, situacions així. Per no dir que això n'hem trobat molts, que estan visquent xaboles, habitatges infrahumans, vull dir que això en trobam moltíssims.
I pel que fa a les situacions laborals, perquè deies que clar, no tenen un contracte de treball, en quines situacions estan, quines feines desenvolupen, en quines condicions treballen?
A veure, si no volen veure que és que estan aquí, estan treballant d'aquesta forma irregular, és que estan molt cegos, vull dir, està clar que aquesta gent ha vengut, i sobretot aquests que porten molts de mesos o molt de temps, estan treballant, perquè si no, no viurien. Sí que és cert que molts diuen a vegades que no tenen, potser, per pagar aquest lloguer que tenen que pagar, sobretot quan estan parlant de lloguer d'habitacions o habitatges compartits. Com treballen? Pues amb el que poden, i ens hem trobat casos que és veritat, allò personalment em fan envergonyir. Tenim una societat malalta. Tenim una societat malalta perquè hi ha persones que s'estan aprofitant de la situació de persones vulnerables. I per què dic això? Pues ens hem trobat casos d'empresaris que estan contratant-los i després no els volen pagar. I el que se'ls diu és, denúncia-me si quieres. Claro, saben que no els denunciaran, per què? Perquè tenen por de que si els denuncien sàpiga, després ningú més els contrati. Això en molts de casos. No fa gaire vaig fer un certificat a una persona que portava 3 estius treballant en el mateix restaurant de Salines, un restaurant molt conegut. Quan va sortir el procés va començar a demanar es precontrata, perquè això és un altre dels documents que pots aportar i te dona punts, i l'empresari la va tirar fora perquè no li volia donar. Claro, què m'ha de dir? Jo llevo treballant allí 3 anys, diu, he aguantado mucho. Per què aguanten molt? Pues perquè normalment solen tenir turnos més dolents, fan més hores, se'ls hi paga menys, coses així. Diu, i és hora de la veritat, quan estava a prop de poder arribar a tenir un contracte com els meus companys, me tiren fora. Després gent que diu que, pues, que et fan feines com poden, és a dir, de jardineria sobretot és el que més. Feines a villes és el que més hem trobat. Gent que està fent feines a villes, doncs, m'imagino que són legalitzades o no legalitzades, però que fan des de feines de jardineria, manteniment, neteja, això és el que més hem trobat. Un home un dia m'ha deia, diu, jo el que més he aconseguit cobrar ha estat 7 euros hora. 7 euros hora, és que 7 euros avui en dia no vas enlloc. I així moltíssima gent. Un dia una persona d'origen senegalesa m'ha deia, aquell és mecànic, a més mecànic de professió, dic, i on treballes? Pues treballo a un taller dissabtes de tarda i diumenge a porta tancada. És que hi ha un abús, i això és que estem rompent la nostra cadena social, per dir-ho així, perquè l'empresari que està estirant d'aquesta mà d'obra, pot ser que estiri d'aquesta mà d'obra perquè no troba d'una mà d'obra legal, però també n'hi ha molts que estiren d'aquesta mà d'obra perquè saben que així eviten tenir que pagar seguretat social, pagar impostos, i això ens perjudica a tots, ens perjudica a tots. Se m'ha parlat molt d'un empresari en concret que es dedica en aquest cas a l'explotació de villes, i aquest és un altre des que hi ha hagut diverses persones que m'ha parlat del mateix empresari, pues abusos que està fent de pagar poc sou, de no voler pagar, coses així. Realment tenim una situació complicada, i jo crec que vivim en aquest un moment on cada vegada hi ha alguns serveis que necessiten més mà d'obra perquè no la tenim. També és cert que necessitem en el nostre sistema social que es contribueixi a la caixa comú de pensions i per afrontar les despeses de serveis, i el fet de que hi hagi pues, aquests modus operandis pues, no ajuda a ningú. També és un problema social perquè no hi ha la millor inspecció que hi hauria d'haver o no hi ha el control que hi hauria d'haver. Però també hi ha molta falta d'ètica, i els que ho paguen precisament són aquestes persones que són les persones vulnerables.
Us ha sorprès aquest tipus d'abusos que heu trobat en aquestes situacions, el que estan patint aquestes persones? Vull dir, imaginàveu?
No, jo no ho imaginava a mi, que la meva companya, que, bueno, en Antoni, que és la presidenta de la plataforma, que també està fent certificats, també s'ha trobat casos molt, molt concrets, i ens ha sorprès moltíssim. De fet, des de sindicats ens han dit que quan hi ha un cas d'aquestes els animem a denunciar-ho. No ho volen fer, no ho volen fer per por, i no ho volen fer per por. I ens ha sorprès moltíssim d'aquesta poca ètica que hi ha. I sobretot també ens ha sorprès el tema de l'habitatge, el tema de l'habitatge que, clar, jo si escolta algú que digues que m'ha ficat dins el meu pis moltíssima gent, clar, i quan cobres? És a dir, si tu pretens cobrar un lloguer, el meu, de 2.500 euros, que és una cosa molt normal d'un pis, què esperes, que hi viuran 2 persones que no tenen una feina estable? Doncs no, hi viuran 7-8 perquè intenten d'alguna manera entre tots poder afrontar el pagament d'aquest lloguer. Això punt 1. I després el fet de que no se'ls hi vulgui o permetre que facin l'empadronament. I llavors que hi ve salut, negui la targeta sanitària. És que és a dir, és molt greu tot això, és molt greu. I no hi ha una... Sí que és cert que les associacions d'immigrants no només aquestes dues que estan en aquesta plataforma, sinó algunes altres que també estan en contacte amb altres per aquest procés. Fins i tot Càritas, perquè Càritas també ens ha desviat bastanta gent. No? Ells també estan preocupats per aquesta situació. I una cosa que m'ha llamat l'atenció és que darrerament s'estan formant noves associacions de migrants, vol dir que d'alguna manera s'estan organitzant precisament per ajudar-se uns en els altres, no? Que hi ha unes necessitats puntuals. Per tant, que no vulguem veure això, és que realment tenim una societat que està molt, molt malament.
I què suposa per totes aquestes persones poder regularitzar la seva situació administrativa?
Bueno, és una alegria impressionant. Jo vaig acompanyar l'altre dia una persona que, en aquest cas, és usuària de sa plataforma perquè té un problema concret, i la vaig acompanyar a UGT, és un lutat jove que està fent un FP, en aquest cas, de restauració. Una persona que la veia amb una il·lusió, unes ganes, quan li varen explicar com era el procés, és a dir, que ara li van agafar tota la documentació, varen veure que tot estava bé, i li van dir que ho pujarien a la plataforma Mercurio i que en seguida tindria, o en seguida, en les poques setmanes, tindria un DIF provisional, i això li permetria tenir un contracte de treball. És que aquesta persona quasi plorava. I després les persones algunes persones que han vengut aquí per certificat de vulnerabilitat, des de voler-nos pagar, no, que ho estan fent voluntària, vull dir, nosaltres no cobrant per això, no entenien que estaven fent això, perquè també una altra cosa que se mos ha queixat és que també hi ha una miqueta d'abús per part d'alguns professionals del món de les gestories, abogacia, tot això, que s'estan aprofitant una miqueta. Jo, la veritat, amb això no m'hi fico, perquè és un procés important per a aquesta gent, i l'important és que ho facin bé, perquè si jo amb això els adverteix molt, ojo, en aquí nau, no us fieu, perquè si ho feis malament, doncs podeu perdre la oportunitat.
Doncs 12:55, idò, hem escoltat aquest contingut del 17 de juny, assignatura repassada, i ara ja és el moment de fer una aturada per la publicitat, perquè ja enfilam al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio Oas, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga, que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Amb la lliçó reapresa i repassada, és el moment ara de repassar l'agenda cultural, i començam a Formentera per assistir a la presentació del llibre Fer brou per ser lliure, de la nutricionista eivissenca Marina Ribas.
Sí, a mig camí entre l'assaig i la crònica personal quotidiana, el llibre recull 15 textos breus per repensar el nostre temps, amb la cuina al centre com a espai on el món es cou i es transforma. La presentació serà a les 8 de la tarda en Centre Antoni Tur Gabrieleta, Sant Francesc.
I més tard, també a Formentera, podem anar a veure la pel·lícula Flow, un mundo que salvar.
La cinta, adreçada a tots els públics, es projectarà a les 10 de la nit al Jardí de Ceseres de Sant Francesc, dins del cicle Cinema a la Fresca, com comentava fa uns minuts el nostre company David Ventura a la seva secció Programa Doble.
I de Formentera venim cap a Eivissa i ens aturam a Sant Antoni per veure l'exposició Interfaz, de l'artista Sara Bogajo.
La mostra reuneix pintures i escultures que, on les connexions humanes, la identitat, els vincles i la relació amb la naturalesa són els protagonistes. S'exposa al far de les Coves Blanques. Avui es pot veure de 6 a 9 de la tarda i estarà oberta fins el dia 22 d'agost.
I també a Sant Antoni, concretament a Sa Punta d'Esmolí, avui podem participar als tallers infantils d'astronomia Prepara't per l'eclipsi. Això m'encanta.
Sí, l'objectiu és despertar l'interès dels infants per la ciència, l'astronomia i la natura i oferir coneixements necessaris per comprendre què és un eclipsi, els diferents tipus que existeixen i la importància d'observar-los sempre amb les mesures de protecció adequades. S'han organitzat dos tallers i per assistir és obligatori inscriure's prèviament. El primer, per a infants de 3 a 6 anys, es durà a terme de 6 a 7 i mitja i comptaran 15 places, i el segon, per nens i nenes de 7 a 12 anys, es desenvoluparà de 6 i mitja a 9 i tindrà 60 places.
I acabem a Vila per assistir a la festa Reggaeton Jove, la proposta d'avui organitzada dins el programa de les Festes de la Terra.
Sí, serà a les 7 de la tarda i fins la mitjanit a la plaça del Parc, on sonaran els hits de música urbana dels anys 90 i els 2000.
Molt bé, Idon Ieves, ens quedem amb tot això, moltes coses avui.
Sí, avui moltes, sí.
Idó, fins demà.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar el cantant, músic i compositor Enrique Bunbury, que avui fa 59 anys, el líder del grup de rock Héroes del Silencio. Avui el felicitam amb aquest Entre dos tierras de l'any 1990. Tornem demà puntuals i des de l'Observatori Astronòmic d'Espuig dels Molins, programa especial Eclipsi, demà del dia Eivissa i Formentera en emissió per totes les illes. Fins demà!
IB3 Ràdio. Les notícies de